COPE Vinaroz.
101.6 FM.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Bon matí de diumenge, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaroz. Una setmana més, un diumenge més, des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, i com sempre, amb Pol Hernández aquí al control, i ens donem la benvinguda en aquest dia del Senyor. Un dia que certament ens convida, si més no, a fer una pregària per aquest mes missioner, el mes d'octubre, ja sabem vostès que és un mes marcat per aquest esperit missioner. Però també no només una pregària, sinó també una acció, per què no? Perquè, en definitiva, tots estem cridats a ser missioners i missioneres. I més, en aquest temps sinodal. Recordem que la setmana passada es donava el tret de sortida en aquest inici de curs de totes les delegacions al seminari diocesà, però el que és més important també, aquest sínode que el Sant Pare ha convocat a tota l'Església. Un sínode que certament ha de començar per una part diocesana. Per aquest motiu el senyor bisbe ha instituït una nova delegació diocesana a nivell del sínode, que estarà presidida per Maria Palau i per Roger Marco, dos laics d'aquí de la diòcesi de Tortosa, Maria Palau en el seu dia, exdelegada de joventut, i el seu marit, que juntament amb altres preveres, religioses i laics, dinamitzaran tota la posada a punt del sínode aquí a la nostra diòcesi de Tortosa. Un sínode que ens ha de portar tots a viure, a pensar, a raonar i també a discernir aquest moment que estem vivint. Un moment certament complex, però que un sínode no deixa de ser més que una nova oportunitat. Un temps de gràcia en el qual un pot repensar, proposar i reviure, i també, per què no, canviar i caminar endavant davant d'una nova perspectiva que també demana el temps que estem vivint. Sota aquest lema, posem-nos en camí, la setmana passada començava en Tortosa, en aquesta trobada diocesana, el tret de sortida del que serà la primera fase d'aquest sínode. Un sínode que comença treballant-se primer de tot a les diòcesis, per a passar després a fer un recull a nivell de tota Espanya i després hi ha aquest document, que serà el document conclusiu, portar-lo directament a Roma. Un treball que ens convida a caminar junts, a que ningú quede exclòs del que són els diferents moments de diàleg, moments d'aportació que les diòcesis de tot el món pràcticament estan convocades a començar a treballar-ho, i certament que aquesta setmana es va portar a terme aquí a Tortosa també aquest inici d'aquest sínode. I tot això ho diem abans d'escoltar l'Evangeli, perquè val la pena posar-nos en el marc, en un marc tan important com és aquest, perquè també hem de pregar perquè aquest sínode doncs no sigui només un acte de retrobament o de trobada, sinó que sigui algo més, sigui en definitiva el repensar, el pregar i el demanar al Senyor que encamine aquesta Església que dia a dia camina enmig nostre. Però com tot diumenge, també tenim un evangeli que certament Sant Marc, no, al llarg d'aquest any litúrgic, ens convida a resseguir-lo, a escoltar-lo, i sempre en gestos senzills, que evidentment són senzills perquè els reconeixem amb senzillesa, però que són molt complexos en quant a l'acció. Si no, jutgen vostès mateixos i veuran com avui Sant Marc ens convida també a demanar-li al Senyor la seva misericòrdia. Escoltem aquest evangeli.
Arribaren a Jericó, quan Jesús en sortia amb els deixebles i molta gent. El fill de Timeu, Bartimeu, sec i captaire, s'estava assegut a la vora del camí. Va sentir dir que passava Jesús de Natzaret i començà a cridar: «Fill de David, Jesús, tingues pietat de mi». Tothom el renyava perquè callés, però ell cridava encara més fort: «Fill de David, tingues pietat de mi». Jesús s'aturà i digué: «Crideu». Ells van cridar al cec dient-li: «Coratge, aixeca't, que et crida». Ell llançà el mantell, es posà dret d'una revolada i se'n va anar cap a Jesús. Jesús li preguntà: «Què vols que faci per tu?» El cec respongué: «Rabuní, fes que hi vegi». Jesús li digué: «Ves, la teva fe t'ha salvat». A l'instant hi veié i el seguia camí enllà.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Amb aquest evangeli que hem escoltat, les paraules d'avui són d'alegria. Un home sec i veu i segueix Jesús. Però Jesús subratlla la seva fe. Ves, la teua fe t'ha salvat. Tot comença sortint Jesús de Jericó. El sec, quan sent a dir què passa, Jesús manifesta la seva fe. El fill de Déu, el fill de David. Jesús, compadiu-vos de mi. Més enllà del significat concret de fill de David, les paraules mostren la seva fe en Jesús i la seva possibilitat de ser curat. Però fixem-nos en la gent. Tothom el renyava per fer-lo callar. Molesten els seus crits, però els que acompanyen Jesús hi viuen i no es posen en la pell del sec. Som tan egoistes que només pensem en nosaltres, no en els germans necessitats, però la seva fe és tan gran que ell cridava encara més. I sí, Jesús atura i diu, crideu-lo. I ara sí, tots es fixen en el sec. Anima't i vine que et crida. L'actitud de Jesús fa canviar la de la gent. Només queda ja la resposta a la pregunta de Jesús. Què vols que faci? Ens imaginem el sec cridant amb totes les seves forces. Rabuni, feu que hi vegui. I el resultat ja el sabem. A l'instant, hi veia. I es converteix en un seguidor. La seva fe no s'esgota en el miracle. Vol seguir-lo i escoltar-lo. Vol ser deixeble seu. En ell es fa realitat tot el que deia Jeremies. Crideu d'alegria. Proclameu que el Senyor ha salvat el seu poble. Tots hi seran, secs, coixos. Havent sortit plorant, els faré tornar consolats. Ens podem imaginar l'enorme alegria d'aquest sec en poder veure. La carta als Hebreus recorda que els grans sacerdots, com experimenten totes bandes les seues pròpies febleses, han de ser indulgents amb els qui pequen per ignorància o per error. Si tots nosaltres fóssim conscients de les nostres febleses, estaríem més atents a les necessitats dels germans. Per això ens cal la fe del sec Bartimeu. Demanem al Senyor que ens obri els ulls per a veure sempre també en nosaltres i per veure a través de les necessitats de les persones que hi ha al nostre costat, per a no passar de llarg sense fer-los-hi cas i per ajudar-los en la seva curació a seguir amb alegria. Amb aquest desig podem dir que comencem aquesta celebració dominical en què també volem destapar els nostres ulls. Per què no amb aquest sínode que hem començat i que de ben segur que ha de ser un sínode que ens hauria d'ajudar a tots a intentar caminar, a intentar canviar tantes i tantes coses que moltes vegades doncs, ens impedeixen tirar endavant. Certament que el passat dissabte les diferents delegacions, a través de moltes iniciatives que es van portar a terme en la segona part del matí, van donar el tret de sortida. I ja es denota, que l'ambient és molt diferent, gràcies a Déu, no després d'aquest temps de pandèmia. Això per una part, però per una altra part, i en una notícia pràcticament radicalment diferent, però no per això gens important, hi ha que dir que s'està ja preparant, portant a terme el que serà la beatificació, més important perquè només s'ha celebrat aquesta, no?, en el nostre bisbat de Tortosa el proper dia 30 d'octubre. Una beatificació que en parlarem certament més endavant, i és una beatificació que ens convida, i tant, a pregar, ens convida, evidentment, pues, a participar i ens convida també a donar gràcies a Déu. De ben segur que els nous màrtirs des del cel ens acompanyaran i ens guiaran. I amb aquestes paraules posem el punt i final i els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
Amb el mes d'octubre hem començat les activitats pastorals en la diòcesi després del parèntesi de l'estiu. En les visites que he realitzat a les parròquies per administrar el sacrament de la confirmació durant els últims mesos, he constatat que d'una manera progressiva estem tornant a la normalitat que tots desitgem i que s'havia vist interrompuda per la situació sanitària provocada per la Covid-19. Sentim el desig de recuperar la vida que teníem abans de la pandèmia. Això s'observa en tots els àmbits de les relacions socials: la convivència entre nosaltres, les celebracions de les festes als nostres pobles i ciutats, el retorn a les activitats esportives i a les aules dels col·legis. No podem ignorar que la vida eclesial també s'ha vist afectada en tots els seus aspectes per aquesta situació. Encara que en les parròquies no ha deixat d'organitzar-se la catequesi, s'han celebrat els sacraments i s'ha viscut la fe, hem de reconèixer que la participació en l'Eucaristia dominical s'ha vist molt reduïda i que moltes altres activitats pastorals amb xiquets i joves, malalts o ancians, com la peregrinació diocesana a Lourdes, les colònies que cada any organitza la Frater, o molts campaments i convivències d'estiu, no s'han pogut realitzar. La necessitat d'actuar amb prudència ha obligat a cancel·lar moltes activitats. Davant situacions inesperades com les actuals, els cristians ens hem de preguntar com reaccionem. En aquests moments, en els quals sembla que estem superant aquesta experiència col·lectiva que hem compartit, tots hauríem de mirar cap arrere i preguntar-nos què hem après. El més fàcil és caure en una actitud de resignació passiva, limitar-se a esperar que canvien les circumstàncies per tornar a la rutina anterior. Però és possible una resposta diferent: convertir la dificultat en una oportunitat per a renovar la nostra vida social, eclesial i personal. En l'àmbit personal, tots ens podem plantejar si el que estem vivint ens ha portat a preguntar-nos sobre els valors i actituds que ens caracteritzen a cadascú. Si les persones són per a nosaltres més importants que les coses. Si la senzillesa caracteritza la nostra manera de viure. Si en el nostre treball i l'actuar quotidià busquem alguna cosa més que els propis interessos. Si hem arribat a descobrir la importància del perdó o si hem cuidat la vida familiar. En les relacions amb els altres, podem revisar si vivim aquelles actituds que ajuden a construir una societat millor. Si som més solidaris i ens preocupem els uns pels altres. O si, per contra, ens hem tornat més egoistes i només pensem en nosaltres i en les nostres diversions. Que la tornada a la normalitat no siga un pretext per a satisfer els propis desitjos sense cap límit ètic. I com a cristians, ens hauríem de preguntar si l'experiència viscuda ens ha apropat més al Senyor, si intensifiquem el temps d'oració, si valorem més la vivència comunitària de la fe i la celebració dels sacraments. Si hem reaccionat d'aquesta manera, l'experiència viscuda haurà sigut una ocasió de creixement personal, social i com a creients. Amb la meua benedicció, fins la setmana que ve.